El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
Ja sabeu que atenent el criteri informatiu el que fem cada dia és revisar què passarà en el Tribunal Suprem i decidir quin nivell de cobertura li donarem per fer-ho compatible amb la resta de coses que passen a la vida. I vam poder parlar de la renda, vam poder parlar del lloguer. Avui estarem molt pendents del Tribunal Suprem perquè la compareixença del comissari dels Mossos, Ferran López, mà dreta del major Josep Lluís Trapero la tardor del 2017, perquè és qui va ser a les reunions de coordinació amb Pérez de los Cobos, perquè va ser ell el cap del cos durant el període del 155. Per tant, és rellevant el que ell digui per enllaçar amb el que va dir en el seu dia i que ho vam sentir en directe també Pérez de los Cobos o Ángel Gonzalo, etc etc. Però també perquè ahir van comparèixer dos comissaris de la Policia Nacional Espanyola que van tornar a acusar els Mossos d'Esquadra de passivitat durant l'1 d'octubre. Ara bé, les imatges tornen a ser motiu de debat, perquè ahir no va quedar clar si els vídeos dels policies estaven molt o poc editats o si serveixen com a prova. Saludem els sintetitzadors del Suprem, Domènec Subirà i Dani Gómez. Molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Què vam aclarir ahir, Domènec?
Doncs primer vam aclarir que la Policia Nacional té la mateixa opinió, podríem dir, que la Guàrdia Civil sobre l'actuació dels Mossos de l'1 d'octubre del 2017. També els acusa de passivitat i d'espiar-los, però de fet el comissari en cap de la Brigada d'Informació de Policia de Catalunya, Manuel Quintela, va més enllà i fins i tot apunta que van obstruir la seva feina.
Hubo algunos casos con nosotros y con Guardia Civil de obstaculización, pero la mayor parte de las veces fue de pasividad. Y es que además recibían instrucciones mediante sus equipos de comunicaciones de que se apartaran cuando nosotros llegamos a no de colaborar. Y la verdad es que siento mucho tener que hacer estas declaraciones, pero estoy aquí declarando, tengo que decir verdad y he jurado decir verdad. Y digo que lo siento porque creo que en el cuerpo de Mossos de Escuadra hay muchos compañeros que hubieran deseado colaborar con nosotros. Nosotros, sin ninguna duda, hay excelentes profesionales. Tengo una magnífica relación con muchos de ellos, pero la verdad es esta.
¿Tuvieron información, constancia de que unidades de Mossos les estaban haciendo vigilancias o seguimientos?
Sí, rotundamente sí.
Amb la compareixença dels primers comandaments de la Policia Nacional al judici, esperàvem aclarir també quina era la seva versió del que va passar aquell 20 de setembre davant la seu de la CUP a Barcelona, que la policia espanyola volia escorcollar sense tenir prèviament el mandat judicial. I això és l'escenari que va descriure el comissari Quintela.
Cada vez iba llegando más gente, iban amedrentando de alguna manera a los funcionarios que allí estaban, los estaban rodeando. Se hizo una actuación, yo creo que escrupulosamente medida, sin empleo de fuerza en ningún momento. Cuando nuestras unidades de intervención se personan en esa sede, son acometidas violentamente por las personas que allí se habían concentrado. En las imágenes se ve perfectamente cómo son acometidos violentamente y golpeados nuestros funcionarios cuando llegan al lugar y cómo para retirarse después de varias horas de espera en ese lugar a que llegara el mandamiento, pues las unidades tienen que hacer unos disparos de salvas porque fueron rodeados, recibieron lanzamiento de objetos y bueno, fue un día muy complicado para los que permanecieron en ese lugar.
O sea, hubo incidentes violentos allí en la sede de la CUP.
Hombre, fue una actitud violenta hacia la policía, sí, sí.
Violència a la seu de la CUP el 20 de setembre. Això és el que va dir ahir, per tant tenim moltes ganes de veure els vídeos que té la Policia Nacional per acreditar aquest testimoni d'ahir i fer-nos una idea clara del que vam viure. De fet, seguint amb aquest debat, també haurem d'aclarir què passa amb les imatges aportades a la causa de les càmeres que duien els policies aquell 1 d'octubre. Domènec.
Va ser el gran debat que va sorgir ahir, de fet, quan l'advocat Jordi Pina i després Benet Salellas interrogaven un inspector de la Policia Nacional i el comissari de la Policia Judicial del cos a Barcelona, Santiago Lubián.
Que si yo puedo determinar que esos archivos de vídeo de alguna manera han sido editados o manipulados. Esa es la pregunta, ¿no?
Si podían contener más minutos que han sido...
Esa es la pregunta exacta que le ha hecho.
No lo puedo determinar.
Las grabaciones en los operativos en la provincia de Lleida y en la provincia de Tarragona, ¿qué pasó con ellas?
Ahí no tenemos imágenes y no sé por qué no nos aportaron imágenes.
Després d'escoltar aquesta resposta del testimoni policial, entrava en el debat per tancar-lo el president de la sala, el magistrat Manuel Marchena, i entenem que Marchena deixa pendent decidir si aquests vídeos s'accepten com a prova o no.
Esto es anticipar un debate que en el momento oportuno pues lo abriremos y discutiremos si las cintas están íntegras, si han sido editadas, quién las ha editado, etcétera.
Aquesta és una qüestió fonamental que ara comentarem d'aquí a no res amb Daniel Amalang, advocat penalista, membre del despatx Dret Jurídic, i també amb Alexandra Girbau, professor de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, perquè ahir va haver més tensions a la sala, en aquest cas entre el fiscal Jaime Moreno i el magistrat Marchena. Dani.
Sí, per una història paral·lela que ja ha quedat arxivada sense cap mena de conseqüència. Situem-nos, dos guàrdies urbans de Badalona van explicar la seva versió del que va passar el 25 de setembre del 2017 quan requisaven cartells d'un grup d'activistes d'Òmnium Cultural. El regidor badaloní, Téllez, va agafar els cartells del cotxe patrulla, però Jordi Cuixart, segons la policia, el més destacat que va fer va ser plantar-se davant del cotxe per no deixar-lo marxar de la zona.
Cuando el señor Cuixart dice y otras dos personas se ponen delante del vehículo, la expresión del señor Cuixart era que el vehículo no se moviera hasta que no se devolviera el DNI.
Sí, bueno, hizo un gesto con las manos, el vehículo se queda aquí, el vehículo se queda aquí, d'aquí no marxeu fins que no aparegui el DNI, d'aquí no marxeis hasta que no aparezca el DNI. Uh-huh. Y ya está, yo le dije, apártese de medio, por favor, que vamos a... Y nada, fue una situación...
Recordo perfectament que Jordi Cuixart això va explicar al Suprem el dia de...
Exacte, on va tocar declarar.
Sí, ho va.
I aquí va arribar la primera patinada del fiscal Moreno, no?
Sí, com si no li agradessin les respostes que rebia, que doncs deien que Jordi Cuixart no havia incidit en cap acte violent, insistia en una qüestió que finalment fa intervenir el mateix Marchena.
¿Usted se sintió desautorizado?
En el momento que le dije que no iba a morir, que él iba a abrir el coche y coger los carteles, y me sentí...
Me refiero desautorizado por el señor Cuixart.
No.
No. ¿A usted no le pareció que repartir los carteles en contra de la voluntad de ustedes era...?
Ya le digo que en ese momento,
ver,
para nosotros...
Señor fiscal, ha dicho que no se sintió desautorizado por el señor Cuixart.
Segon cas que abordem. Analitzen una protesta d'un centenar de persones davant de la caserna de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca i sembla que al fiscal Moreno tampoc li agraden les respostes que rebia.
Portaban banderas, ¿qué llevaba esta gente?
Sí, o sea, llevaban esteradas, principalmente, y había una icurriña también.
¿Portaban banderas de otro tipo?
No.
¿Señales de la ANC?
No.
No lo recuerdo. ¿Recuerda usted
si...? Ha quedado grabado que ha dicho no.
Sí, aquest moment el vaig sentir en directe.
No és el mateix.
Diu, no lo recuerda. Diu, no, ha dit que no. La temperatura exterior.
Doncs la temperatura exterior vindria arran d'una declaració també del comissari Quintela. Es va referir a la intervenció policial l'1 d'octubre a l'Institut Ramon Llull de Barcelona, on un manifestant, Roger Espanyol, recordeu, va rebre l'impacte a l'ull d'una pilota de goma disparada per un policia espanyol.
Responent a preguntes de l'advocat Àlex Solà, Quintela revelava que Espanyol va rebre aquest tret després de cometre 5 agressions contra els agents, una novetat per a la mateixa advocada d'Espanyol, Anaïs Franquesa, que replicava des de fora del Tribunal Suprem.
És extremadament alarmant que avui el cap de la Brigada d'Informació hagi fet referència a un informe almenys fins ara inexistent. És més, de fet, en la pròpia declaració de Roger Espanyol tampoc se li va ni consignar cap pregunta ni fer cap referència a agressions directes i no consta cap agent lesionat per l'acció de Roger Espanyol.
Segur que és conscient avui Ferran López, el comissari dels Mossos d'Esquadra, que tothom estarà pendent de si diu una paraula que col·lisiona amb el discurs que va fer el major Trapero per poder argumentar que el relat de l'un i de l'altre són diferents.
Exacte.
Avui segur que tothom estarà allà prenent notes a veure quina paraula diu l'un que contradigui la que va dir l'altre, no? Aquest serà el gran tema d'avui, no?
Aquest serà el gran tema. Després també veure com respon a aquestes acusacions, les més recents, que avui tothom les té al cap, no? Encara, perquè són d'ahir, de la passivitat dels Mossos i fins i tot de l'obstrucció dels Mossos, no?
De fet, hi ha coses que només sap el mateix Ferran López i que, per tant, no podrà entrar en coalició amb el major Trapero, perquè en moltes de les reunions de coordinació hi va assistir...
I era el Ferran.
Ferran López, perquè, com va quedar demostrat davant del tribunal quan li va tocar declarar el major Trapero, aquesta falta de química amb el coordinador policial, amb Diego Pérez de los Cobos, va fer que Ferran López s'oferís a acudir ell a aquestes reunions en substitució del major Trapero.
Ara, jo avui, si pogués fer un cafè, a vosaltres el faríeu amb el Ferran López. No?
Home, sí, a mi m'agradaria veure com prepara la seva intervenció. Sí.
Jo, avui, m'asseuria a mirar-me la declaració del Ferran López mirant-me el major Trapero, bàsicament. A veure si li canvia l'expressió de la cara en algun moment. Ho seguirem, en qualsevol cas, a les 10 del matí en directe i analitzarem el que està passant sobre les proves amb Alexandra Girbau i Daniel Amalang a 2:15.
El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio. Amb Mònica Terribas.